El Pardinyes Lleida afronta avui el partit d'anada dels vuitens de final del play-off d'ascens a la Lliga Leport. Els lleidatans reben el Zornotza a 8:15 del vespre. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, què tal, com esteu? Aquí comença el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local en el que us expliquem experiències per descobrir el territori. Com és habitual, us presentarem tres continguts en els propers 25 minuts, tots ells relacionats amb l'excursionisme i les visites, amb el senderisme i amb els viatges. Els d'avui són aquests. Tulipa és el nom d'una de les flors més boniques i apreciades arreu del món. El seu nom deriva de l'otomà Tulbent, que vol dir turbant, per la forma de les seves punzelles. Fa més de 1000 anys que es cultiva com a flor ornamental i l'associem molt als Països Baixos, on es cultiva des del segle XVI. I a Catalunya ja en tenim uns camps que es poden visitar. Són Tulipmania, al Berguedà. Us en parlem de seguida. Seguirem fent senderisme de pandèmia amb el 6è capítol de les rutes a peu al voltant de Martorell. Avui el Xavi Tions presenta una ruta gairebé lineal que travessa de nord a sud les serres de les Torretes i que desemboca a Corbera de Llobregat. I el temps dels viatges, segon capítol dedicat a Benín. Hi van anar, i ens expliquen, dues sabadellenques, la Conxita Tarruell i la Rosa Pi. Ens endinsarem en diversos poblats i ètnies i coneixerem una antiga ciutat monumental i un poblat soterrani, els Quaderns del Viatger. Tres continguts i un programa, el 405 del Sendes, que tot just ara mateix comença. Però no volem fer el trajecte sols. Ens acompanyeu? Veniu? Doncs va, que marxem. Just a sota de l'escarpada Serra de Caral, al cor del Berguedà, sobre una petita plana que fa frontissa entre la Catalunya central i els Pirineus, un prat ha canviat recentment la seva habitual fesomia. Ha deixat de ser verd per passar a ser multicolor en ple temps de primavera. Som a Cofort-Rossinyol, un petit veïnat del municipi de Capolat, prop de Berga, prop de 1000 metres d'altitud, un lloc idíl·lic. I arribem de bon matí, i regna la frescor, la terra mullada, la pau i un silenci només trencat pel compassat cant dels ocells. I allà, estès com un mantell, una catifa de tons vermells, taronges, grocs, rosats, morats, blancs, granats i fins i tot negres. Són plantes, són flors, són tulipes. I això és Tulipmania. Tulipmania BCN és un projecte impulsat per 4 socis i que troba les seves arrels als Països Baixos, un lloc que venera amb bogeria aquesta flor des de fa més de 5 segles. Una de les 4 sòcies d'aquest projecte és qui ens en parla. És la Sheila Malo, una berguedana que ha viscut en aquest país centreeuropeu i que des del 2019 ha contribuït a portar un dels seus elements icònics fins a casa nostra, fins als terrenys d'un altre dels socis, d'en Josep. Així mateix ens ho explicava.
Jo a Holanda ja estic ficada en aquest món i amb el Josep també és una passió que ell té amb les flors i vam dir que podria funcionar pel tema de climatologia, pel tipus de terreny i vam fer la prova el 2019. Ja vam parlar fa uns anyets de fer alguna cosa aquí perquè ell té aquest indret tan preciós aquí a Cofort i vam dir que hauríem de fer alguna cosa.
I així, a la tardor del 2019, s'hi van llançar a l'aventura. Van plantar bulbs i al març següent les tulipes van començar a esclatar en flor. Però va arribar la maleïda pandèmia. Un any més tard, no sense limitacions, ja s'ha pogut veure una mica més i ha tingut, certament, una gran acceptació. És un camp de 3/4 d'hectàrea, lleugerament inclinat, en el que s'hi han plantat prop de 150.000 bulbs. De tulipes n'hi ha més d'un centenar d'espècies, però la seva gran acceptació com a flor ornamental des de fa segles ha fet que l'home l'hagi hibridat i diversificat perquè avui en dia hi hagi més de 5.000 varietats arreu del món, de múltiples formes i colors. Aquestes en són algunes de les que es poden trobar a Tulipmania.
És que tens un ventall molt gran de forma, de color, de tallatge. Tenim des de la tulipa clàssica, tenim la tulipa papagai, tenim la doble, La que està triomfant bastant, bastant ara és la Jinan, que és doble, que és alta, és molt espectacular. Llavors també hi ha la Victoria's Secret, que és tipus papagai amb els pètals arrugats d'un color lila, granate, fantàstica, que també està agradant molt. O l'Esperade, o la Lambada, per exemple, ara que està sortint, d'aquest color taronja, rosat, salmó, que és espectacular. Bueno, tenim un bon jardinet aquí.
No ens resistim a preguntar-li a la Sheila quina és la seva tulipa preferida. Es decanta per una que ressalta en aquest planter perquè és de les més altes i sobretot per la punzella, que té forma cònica i punxeguda.
Pues potser diria Blushing Lady, que és així com... És com molt alta, molt elegant, amb formes, amb els pètals punxeguts, amb un degradat que va del salmó al taronja. Molt maco, molt, molt elegant, jo crec.
I encara en podríem dir moltes més. Fent un passeig entre els caminets, ens criden l'atenció unes quantes. D'entre les més convencionals, és a dir, aquelles que tenen les flors de 6 pètals, les habituals, destaca la Helmer, que té uns pètals rosats amb els marges de color blanc, o bé, sens dubte, la cridanera Queen of Night, d'una tonalitat gairebé negra, amb reflexos de color granat. També, dintre de les de flor doble, de múltiples pètals, n'hi ha dues que ens recorden una mica les peonies. Una, la tulipa Qatar, que és molt compacta, de vermell viu, o bé la Queensland, també doble, més baixeta, de pètals rosats i puntes arrissades i blanques. Per gustos, realment, els colors. El clima de Cofort encaixa bé amb aquestes plantes. De fet, les tulipes són originàries de les regions muntanyoses de l'Àsia Central i necessiten d'un període de temps fred.
Comencem a plantar-ho a la tardor, que és quan comencen a fer l'arrel, perquè la tulipa en si el que necessita és aquest període de fred, entre 12 i 15 setmanes de fred, que és l'hivern. Si no té aquest període de fred, no florirà. Et farà la planta, et sortirà la fulla verda, però no et farà la flor. Que és per això que molta gent a vegades diu, ostres, les he plantat a la primavera, però no m'ha sortit. Això és perquè necessita el període de fred. Llavors, la planta continua fent el cicle del bulb fins que arriba l'estiu. Encara que no hi hagi flor, la planta continua treballant. Acaba el cicle del bulb allà a principis de juny, mitjans de juny.
Però a Tulipmania no només les tulipes aporten color durant el mes de març i abril. També ho fan altres plantes que segueixen el mateix cicle de les estacions i que es reprodueixen mitjançant cebes o bulbs. Ens ho explica la Sheila.
Tenim això, bulbs de primavera, com el narcís, en tenim narcís doble. És dels primers, però també n'hi ha varietats que floreixen al mateix temps que la tulipa. També n'hi ha varietats que són primerenques i tardanes, així com la tulipa. Són una miqueta més fàcils que les tulipes. Pots trasplantar-los més fàcilment, es reprodueixen molt més fàcilment i tens un ventall de varietats també molt, molt brutal. Amb el tema del narcís és espectacular la combinació que pots fer. Ens combinen amb tulipa, muscari, i tenim jacint de 6 tipus diferents i la tulipa.
Doncs un cop la tulipa finalitza el seu cicle, que és aproximadament cap al mes de juny, s'extreuen els bulbs per la propera temporada i en els mateixos indrets s'hi plantaran dàlies, que tornaran a donar color als camps de Cofort des de juliol i gairebé fins al novembre.
Tenim moltes ganes, moltes. Estem fent el planter aquí darrere i tenim moltes ganes de dàlies, perquè és això, que és una flor molt agraïda, que et va sortint, que et va donant, com més tallis, més et dona. I llavors tens uns mesos de floració, no? Des de juliol fins a novembre pots tenir flor. I vam pensar que podria funcionar aquí, també per al tema de climatologia, pel tipus de terreny. I també vam fer la prova de l'estiu passat i va anar superbé. Hi ha com unes 300 espècies i tindrem un ventall aquest any. Em sembla que tindrem, si no m'equivoco, unes 200 varietats enguany. Semicactus, cactus, mignon... Bueno, és que de tot tipus.
Per més informació, imatges i horaris de visita, seguiu-los a través del seu Instagram i Facebook, buscant-los per Tulipmania BCN. Ja ho sabeu, de març a abril, el temps de les tulipes, i de juliol a novembre, és torn per les dàlies. Una experiència hipnotitzant, una immersió cromàtica en un petit paradís que ens transporta durant una estona i del que no trobarem el moment de marxar. I a més de les visites, els quatre socis hi volen impulsar altres esdeveniments.
Llavors el que volem ara és que la gent ens conegui, que vegi el lloc, que conegui el que fem i llavors partir des d'aquí. I llavors, clar, volem fer aquí molts events, volem fer tallers florals, tars de vins, tars gastronòmics, cinema a la fresca... Clar, la idea és dinamitzar molt l'espai. Tens aquest espai espectacular, amb les flors, amb el paisatge, i el que voldríem és dinamitzar aquest espai.
El visitant també disposarà a Coforb d'un espai on comprar plantes i, sobretot, bulbs de narcís, de jacint i, sobretot, de tulipa, amb les seves varietats que prefereixi. I és que quina millor manera de posar color primaveral a les nostres terrasses, balcons i jardins, de perpetuar una planta venerada des de fa més de 1.000 anys i de dur un bocinet del camp de Coforb fins a casa nostra.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Què us sembla? Anem a fer una mica de cames? Anem a caminar una miqueta? Anem a buscar alguna proposta interessant i propera que puguem dur a terme en aquests propers dies? Doncs arriba la secció de senderisme i arriba el Xavi, tio. Xavi, què tal? Com estem?
Maria, Déu vos guard. Com anem?
Tot bé, no?
Molt bé, sí.
Episodi número 5 del cicle de pandèmia.
Això mateix, cicle pandèmic. És aquest recull de 10 excursions que es poden fer des de Martorell. Recordem, fins ara hem anat un dia a Ullastrell, hem passat per Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca un altre dia, hem pujat al castell de Sant Jaume i ens vam acostar a Gelida en la darrera proposta, i avui anirem fins a Corbera de Llobregat, com si volguéssim anar a veure el pessebre vivent a peu. És una proposta que comparteix el tram central a l'anada i la tornada, amb dos cercles als extrems. Sortirem pel camí de la Roca Dreta i pels quatre camins baixarem a traspassar el torrent de la Garjola, que és el camí més directe d'arribar a Can Xandri, i d'allà, passant pel coll de Roques Roges, baixar a traspassar el torrent de Corbera i pujar a Corbera de Dalt. I després, a la tornada, farem un tros de riera de Corbera Vall que ens portarà a Can Baiona, i d'allà remuntarem per tornar al coll de Roques Roges, Can Xandri, i tornar als quatre camins, passant ara per les mines de plom.
Aviam, punt de sortida.
Doncs sortim de Martorell des de la plaça del Portal de la Noia, pel carrer del Mercadal i el carrer de la Muntanya, passem sota l'autopista i pugem fort, passant per la Roca Dreta per arribar als quatre camins. D'allà baixem a traspassar el torrent de la Garjola i per l'altra marge, per un sender molt bonic, ens enfilem al camí Carener, que es converteix en pista. Planejant, arribem al camí de les Deveses, que ens mena a passar a tocar del Mas d'en Carmona. Aquí la pista es redreça i s'enfila a trobar-ne un altre que ve de sota el Taió, força a la vora ja de Can Xandri. Sense arribar-hi ben bé, agafem la pista principal, que ens porta a traspassar un petit coll. És la collada de la Pedra Dreta, just als 400 metres d'alçada. D'aquí pugem encara una miqueta més, fins als 405, alçada màxima de la proposta d'avui. N'haurem pujat uns 350 des dels 58 del cap del pont. Aquí el que fem és deixem per la dreta el camí que ens pujaria la Creu de l'Aragall i comencem a davallar suau fins al coll de Roques Roges. El nom és per les roques d'arenisca vermella que hi ha al damunt. El següent trencall després, que és per on tornarem, seguim la pista principal per entre Pineda, que ens du al poc a la urbanització El Bon Repòs. Quan veiem les primeres cases hem d'estar atents a una fita de pedres que ens indica que hem de deixar la pista i agafar un senderonet a l'esquerra, poc traçat, que ens baixa a un carrer de la urbanització. La traspassem bastant recta, fent una drecera aprofitant una parcel·la buida que ens estalvia de fer una bona amarrada per asfalt, i acabem de baixar fins a l'entrada de la urbanització. Aquí anem de pla a traspassar la riera de Corbera per un pont i a l'altre cantó enllacem amb un sender senyalitzat com a PR, és el camí del Pas de Barca, referint-se a Sant Andreu de la Barca com a punt per traspassar el Llobregat, donat que la baronia de Corbera hi tenia jurisdicció i, per tant, en cobrava el corresponent peatge, no cal dir-ho. Aquest PR ens enfila al carrer del Pessebre per entre un bosc d'alzines i al cap de poc arribem al cementiri de Corbera, sota mateix de la penya del Corb, pedra d'aquesta d'arenisca vermella, tota erosionada, amb aquestes formes tan curioses com si fos un formatge de gruyer.
Allò que diuen el Garraf Roig.
Això mateix, sí, just, també de la zona de sobre de Gavà, del castell d'Aramprunyà. Aquesta zona de la penya del Corb és on fan el pessebre vivent. Després, de seguida, ja per entre les casetes dels decorats del pessebre, arribem al nucli antic de Corbera de Dalt, on hi ha l'església de Santa Maria. És el punt final de la proposta d'avui. És un bon mirador cap al Llobregat. Veiem just a sota nostre primer tot el poble de Corbera i enllà el Puig Madrona sobre el Papiol, veiem també el Puig d'Olorda sobre la zona de Sant Feliu de Llobregat, veiem tota la zona de Vall d'Oreix, el Vallès amb el Montseny tancant l'horitzó. I per tornar, el que fem és primer desfem camí fins al pont sobre la Riera de Corbera i ara agafem el PR Riera Vall un tros fins que, passada una punta de la urbanització, el deixem per una pista que ens apropa a Can Baiona. Quan ja estem als camps de Can Baiona, de les envistes de la masia, comencem a remuntar, primer per un sender molt agradable i humit i després per una pista que ens retorna a aquell trencall que dèiem de l'anada. Aquí ja tornem a passar pel coll de Roques Roges, la collada de la Pedra Dreta, Can Xandri, agafem el camí de les Deveses i prop del Mas d'en Carmona el deixem per agafar el camí del Mas de Sant Jaume, el deixem també de seguida i anem a traspassar la capçalera del torrent de la Garjola per un sender que enllà es converteix en pista i que ens mena a la petita cova de la Font Blanca, a passar per davant de les mines de plom i un tros més enllà arribar als quatre camins de nou. Podem triar si baixar dret per la Roca Dreta o fer més volta per anar més suau a voltar per les Torretes i baixar pel camí del Repetidor cap a sota la Roca Dreta i acabar d'entrar al poble per sota l'autopista.
Doncs avui aquesta ha estat la ruta que ens proposa el Xavi Tió. Ara coneixem la fitxa tècnica. Una ruta que és nord-sud, pràcticament. Martorell al nord, Corbera al sud, gairebé segueix un traçat nord-sud-sud-nord.
I és grosso modo bastant lineal, tot i que és dos...
amb aquests dos llaços.
Que fem a punta i punta, a cada extrem.
Molt bé, forma dos, una mica avui.
Sí, fem un símil.
Aviam, anem per la distància.
Doncs estem parlant de 23,2 quilòmetres, tornem per les Torretes.
Desnivell?
900 metres de desnivell positiu.
Quant de temps hi podem invertir?
6 hores llargues, efectives.
Grau de dificultat?
2,5/5, més que res, doncs, perquè ja comença a tenir una mica d'entitat pels quilòmetres i pel desnivell que hi tenim.
I a part de les excel·lents descripcions que ens acaba de fer el Xavi Tió, on trobarem informació complementària, si doncs, volem enviar-ho en qualsevol moment?
Com a totes aquestes últimes propostes d'aquest cicle que estem fent, al web de l'AEM trobareu l'enllaç a Wikiloc de la proposta d'avui. Recordeu que el web és am.amartorell.com.
Doncs gràcies, Xavi. Fins la propera ruta de pandèmia.
A reveure.
Sendes, l'espai enemic de l'estrès.
Hola, som la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Us volem parlar de Benín.
Doncs seguim parlant de Benín, un país del nord-oest del continent africà que va ser colònia francesa i que es va denominar en el passat Dahomey. I van ser, com hem sentit, la Conxita Terruell i la Rosa Pi, dues intrèpides viatgeres a les que els agrada especialment conèixer l'autenticitat de les ètnies i les cultures i, sobretot, l'aspecte més antropològic dels territoris. Del seu viatge en parlen al llibre, que ja us han esmentat, però també ens en parlen als sendes. Avui, el segon capítol, dedicat a Benín.
Quan arribem a Taneka Koko, el primer que veiem és un gran pou i mares i nens que recullen l'aigua per portar a la casa. I col·laboren tots, des del més petit al més gran. Per ells és com un joc. Llavors anem fins on hi ha el sacerdot animista Taneka. És una figura a mig camí entre el sacerdot i el metge tradicional. El trobem assegut sota un arbre i està fumant tranquil·lament amb una llarga pipa Taneka feta de fusta i fang. Va descalç. El sacerdot porta al voltant de la cintura una pell de mono, es cobreix el cap amb un barret de ràfia tenyida de vermell i duu un amulet penjat. Ens convida a anar a casa seva. Entrem a la cuina, una habitació molt fosca. Una dona asseguda fa foc a terra i a sobre hi posa una olla per bullir l'aigua per l'arròs. En una altra cabana és on fa els sacrificis amb restes de plomes i ossos d'animals. Ens ensenya el lloc on fa les cures amb herbes i medicaments. Aquí mateix fa els sacrificis dels animals, per això es poden veure les parets ennegrides pel fum.
Explorem el poblat Peul. Es tracta d'una tribu nòmada que recorre distàncies molt grans i tradicionalment eren pastors. Hem d'entendre que el fet que visquin en cases de tova vol dir que es quedaran prou temps en aquest lloc perquè és bo pels animals. Els Peul també cultiven camps de nyam i se solen situar on hi ha arbres de carité salvatges. Munyen les vaques al matí i després les porten a pasturar fins a la tarda. Els fems de les vaques els deixen assecar i els utilitzen per fer foc i per construir cases. Els nens ens reben amb els braços oberts. Com que és un poble nòmada, és difícil que puguin anar a l'escola. Ens trobem unes dones que elaboren el formatge. Les àvies preparen l'esmorzar amb unes olles grans sobre un foc fet amb branques a terra, mentre remenen la llet amb un bastó llarg. Les nenes corren pel seu voltant. Hi ha una noia que porta uns dibuixos a la cara, però quan m'hi acosto, me n'adono que són escarificacions facials. N'està orgullosa, perquè és un honor per la seva ètnia.
El Somba viuen en poblats als voltants de la cadena muntanyosa que separa Togo i Benin. Tenen una forma de vida tranquil·la que sembla aturada en el temps, impregnada de costums antics i pràctiques rituals d'èpoques ancestrals. Aquesta ètnia és coneguda per les seves cases fortificades, construïdes amb fang i palla. Cada tata és formada per diverses torretes d'un o dos pisos unides amb un mur i amb un pati central. La planta baixa és on es guarda el bestiar, però al mig també és on dormen els ancians. La planta alta hi viuen els joves i serveix de graner. A més, tenen unes cabanes especials on el sostre posen el mill a secar el sol. Visitem un poblat Somba, la tata dels quals són més grans i s'anomenen Tata Osori. Els seus habitants són molt sociables. Ens mostren els seus treballs quotidians a l'aire lliure, on notem que hi ha molta solidaritat entre ells. Observem uns nens que amb una barra de ferro fan palanca per treure l'aigua del pou. Intercanviem experiències i es crea una bona amistat entre tots. En aquest poblat es respira molta alegria i vida. En un altre poblat ens reben uns nens que estan al mig del pati de l'escola. Són simpàtics i ens van seguint tota l'estona. Una nena molt graciosa se'ns acosta i ens crida l'atenció. Entrem en una cabana i pugem per unes escales senzilles fetes amb un tronc d'arbre en què només hi cap un peu per esglaó per arribar a dalt del graner.
Paracou és la capital econòmica i política del nord de Benín. És una ciutat més gran d'aquesta zona i té molta diversitat ètnica. És la capital dels Bariba, uns grans guerrers del seu temps. Té el segon mercat més gran de Benín, que es troba en ple centre i està parcialment cobert. En el trajecte de Dassa a Paracou, ens sorprèn veure tants camions plens de vessar de cotó que desprenen volves per tot arreu. Ens aturem per veure en directe els camps de cotó, on trobem petites muntanyes. En veure-les, segueixo l'impuls de llançar-m'hi d'esquena, i la Rosa també ho fa. Hem quedat encantades de les sensacions que hem sentit en abocar-nos al buit. Ha estat una experiència divertida.
Punt final, l'equip que fa possible aquest programa s'acomiada de tots vosaltres, estimats oients. Som l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta, el control tècnic de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Si voleu recuperar aquest programa o els anteriors, disposeu d'un espai de podcast al web de la xarxa www.alacarta.cat. Res més, com sempre, un plaer haver estat amb vosaltres una setmana més. Fins al proper programa. Salut, muntanya, i que tingueu una molt bona ruta.